emmarcat dins de les activitats que fa l'Església Evangèlica de Poblenou pel dia de Sant Jordi. Si no ho sabeu, us ho explico molt breument. Nosaltres cada Sant Jordi sortim a la Rambla i tenim la nostra paradeta, tenim llibres, tenim porcions de la Bíblia, etc, etc, i estem allà per qui vulgui acostar-se, parlar amb nosaltres, saludar-nos o el que sigui, no? Semblava que anava a ser dolent, no?, que hagués plogut, perquè estaven uns nois estaven a la Rambla i a les 7 de la tarda feia bastant de vent. I la carpa s'anava volant, l'han tingut que desmuntar, i llavors ha començat a ploure, clar, llavors no es podien resguardar, no? I hem tingut, a les 7 hem hagut de desmuntar la paradeta, però quan venia cap aquí, amb el cotxe, m'he parat amb el cotxe en un cantó i m'he posat a fer unes fotografies perquè es veia l'arc de Sant Martí. O sigui que no tot és dolent. A més, l'aigua sempre va bé. Com m'enrotllo, perdó. Bueno, si no ho sabeu, el concert que tindrem avui ha estat presentat a diverses universitats americanes, concretament a UCLA, a SUSA, Pacific University i Biola University. Això perquè veieu el nivell d'anglès que tinc. No, és broma, és broma. El concert d'Ausias March és un recull de poemes adaptats al català central per la filòloga, poeta i escriptora Maria Lluïsa Pazos i musicats pel cantautor Josep Massaguer. Al piano ens acompanyarà la Núria i ja no m'enrotllo més, i anem a lo important. Així que us deixo amb ells.
Bé, bon vespre a tothom. Gràcies per ser aquí. És la segona vegada en pocs dies que repetim el concert i és tot un plaer treballar amb el Josep i la Núria. Jo els agraeixo molt quan em diuen «Vols venir?». Jo, sí, sí, sí. A més, avui, el dia de Sant Jordi, és un dia molt escaient. D'una part, perquè també hem d'agrair a Ausias March, encara que no sigui el seu centenari ni res, que ens hagués alliberat. De fet, era el cavaller que ens va alliberar la nostra llengua i la nostra poesia d'un jou, que és el jou de l'occità. I va ser el primer cavaller. A més, és un cavaller amb el ple sentit de la paraula, ara en parlarem. D'altra banda, avui és el dia de Shakespeare. Potser Ausias March, en certa manera, també recorda Shakespeare. O Shakespeare recorda Ausias March per la profunditat dels temes que tracta. Tracta temes eterns, són persones que no passen. Allò que diuen que el clàssic és l'intemporal. Doncs potser també homenatgem avui Ausias March per aquesta intemporalitat, perquè els temes poden ser tan actuals com ho és Shakespeare. D'altra banda, doncs jo penso que també és un any de centenari de Ramon Llull. Els dos tenen alguna cosa en comú, els dos van ser el primer en alguna cosa. Llull era el primer en prosa, el segle XIII, i ens hem d'esperar dos segles més, el segle XV, per trobar l'alliberament en poesia, Ausias March. Per què aquest retard? Pensem que el català és l'única llengua romànica que neix en prosa i no en poesia. Per què? Perquè nosaltres vivíem sota el gran esplendor de la poesia occitana, dels trobadors. I fins que els trobadors van resultar ser ja un llaç feixuc. Era una simbologia del poder que no tenia res a veure amb l'autenticitat. I de cop i volta, Ausias March surt el gran poeta que té precedents, però molt poc... O sigui, no hi ha un salt entre Ausias March i el Jordi de Sant Jordi, etcètera, hi ha un salt entre ells. I aleshores Ausias March és el primer a alliberar la poesia, no tan sols de la llengua, sinó també del contingut. És a dir, amb Ausias March la poesia adquireix la grandesa del filòsof, del psicòleg. Amb Ausias March la poesia es fa eterna, fins al punt que es pot dir que és el precursor del conceptisme en llengua, en totes les llengües. Abans de la lletra, el conceptisme de fet és del segle XVI, XVII, però Ausias March va ser molt limitat per Quevedo, no gran amic del català, que ja ho vam dir l'altre dia, però en canvi un gran admirador d'Ausias March. Per tant, i va arribar fins a Foix. Qui ens va arribar fins a Foix? D'Ausias March va arribar, ella l'anomena o Llull o March en els seus sonets de Sol i de Dol, va arribar a l'estrofa. Ausias March ho allibera tot menys el clàssic de decasíl·lab català, que és la cessura a la quarta en final de paraula. O sigui que talla el vers a la quarta, a diferència de Petrarca, que fa accent a la quarta però no talla la paraula. Llavors, en Foix fa molt els sonets de Sol i de Dol, és una imitació del sonet català, diguem, del decasíl·lab català. I d'altra banda, també s'imita el tema, és a dir, el tema d'Ausiàs Marc, l'amor, i l'únic que també Ausiàs Marc conserva dels trobadors, perdó, és el senyal. El senyal és el nom oculte de la dona. La dona amb Ausiàs Marc sempre plena de seny, llira entre cars, ara ho sentireu cantant, i llavors sempre oculta el nom, menys, i a més una altra cosa important, que crec que aquí, vaja, és curiós, com més llegim i escoltem i expliquem Ausiàs Marc, jo penso que s'aprèn més explicant que escoltant a vegades. És a dir, com més s'explica una cosa, quan fas classe, aprens més tu que els alumnes, per entendre'ns. Per què? Perquè cada vegada que ho sents, per exemple, ja em vaig adonar que Ausiàs Marc, a part de que tracta les dones de vos i a Déu de tu, em vaig adonar quan parlàvem l'altre dia, en l'altra xerrada que vam fer a l'altre concert, que potser hi ha un tema que no hem tractat amb Ausiàs Marc, que és la voluntat humana. O sigui, jo crec que el gran problema d'Ausiàs Marc és l'instint contra la voluntat. Quan parla dels béns, potser el xoc més poderós no serà l'instint contra la voluntat. És a dir, és molt, ell a vegades no pot vèncer el desig humà, el desig carnal, i potser quan es plany és que no té prou voluntat per estimar Déu d'aquella manera que un bon cristià hauria d'estimar, el gran dol d'Ausiàs Marc, l'home pecador contra el gran cristià, l'home apassionat contra el cristià que vol, etc. Llavors aquesta lluita entre la voluntat i l'instint potser és la gran lluita dels béns, no? És a dir, cada vegada planteges més qüestions amb Ausiàs Marc. Bueno, pensem que ell era un escolàstic, l'home de l'escolàstica, del saber universal, deixeble d'Aristòtil i de Sant Tomàs. I així com el Dante va agafar, ja l'anomenen molt bé, el Dante va agafar la teologia de Sant Tomàs, ell va agafar la psicologia de Sant Tomàs. Aleshores, la psicologia l'aplica al tema de l'amor, el tema més universal dels homes. Bé, ja està. Aleshores, només parlem del decasíl·lab i parlem que quan fa el cant més autèntic d'ell, que ja el sentireu, que és el cant espiritual, que fa els cants d'amor, els cants de mort i el cant espiritual. Els cants d'amor són de les dames, que és quan tracta de vos, i són cants d'amor autèntic, de fet va tenir 7 fills il·legals, o il·legítims, o com li vulgueu dir, en canvi no en va tenir cap en els seus matrimonis. Tant, no és que el desig sigui només una locubració, eh? Era una realitat. Però quan tracta de vos, quan el tracta de tu, és el cant que fa servir vers lliure. Vers amb ritme, però no amb rima. Canvi amb les dames, tracta, tot és més encarcarat amb les dames, encara que siguin versos molt planers, actualitzat una mica més, no? I que a més tracta metàfores molt simples, molt casolanes, com la cassola al foc, els mars, és a dir, que es poden entendre perfectament. Bé, doncs ja està, jo només ho explicaré. Els primers versos que ells cantaran, els primers fragments, són els de més apassionat, el plena de seny, allí, quan surten més les dames, que serà el plena de seny, tal com la mar, que és com et dic, aquest xoc de mars poderosos, són dues dones o són l'instint contra la raó, contra la voluntat. El plena de seny i els consells segurs. Llavors anirem a una part que serà més seriosa, que serà el dolor. Aquí és l'amor com a exaltació, com a passió. Ell deia que la passió encén el pensament i el pensament aprofundeix la passió. I això és veritat, no? Vull dir, si no, sense passió el pensament seria, bueno, fred, i amb la passió, però si no el penses també és pobre. Bé, aquesta dualitat dona els cants, però la primera és la part més apassionada, la segona tractarem el dolor, ja us explicarem una imatge i ja està. I ara que sentim amb ells, que són els protagonistes.
Same. dic que us amo, no cal. Us crec de cert que ho creieu cosa certa. Si bé per vos no és veritat coberta, allò que fa nostre amor desigual.
Gràcies.
La baten igualment, l'un de llevant i l'altre de ponent, i dura fins que un vent fa fallida. El xoc potent del vent més poderós, dos grans desitjos furguen mon pensament, del meu voler volen consentiment. Un estament us he criat a vos, un estament us he criat a vos, un estament, us he criat a vos, un estament, us he criat a vos.
Mon desitjar.
Quatre versos més o menys exaltats, sentirem dos fragments de dolor. Un és el dolor d'amor, d'amor físic, d'amor, diguem, humà, i l'altre és curiós, és l'amor contra l'esperit. Perquè l'amor és un hàbit, la imatge de l'hàbit tallat, que sembla molt gran, però quan l'amor el posa sobre l'esperit l'estreny massa, la dualitat que dèiem, no? Doncs bé, ara venen els planys de dolor.
Thank you.
un hàbit metallat del vostre drap per vestir l'esperit. Un cop ja fet molt ample l'he sentit i un cop posat molt estret m'ha semblat.
Ella escrivia deixant a part l'estil dels trobadors que per escalf amaguen veritat. El poema següent, dedicat a una dama anomenada Teresa, i sembla que existia una tal Teresa Bou, lloa, ja és un disseny, ara és reposat. Llavors aquesta Teresa, ell no li veu la bellesa que encega els amants antics, sinó que hi busca l'esperit, i busca la matèria que Déu sap fer per singulars dones. Aquest és el primer. I el segon és una, podríem dir, escolàstica baralla, o típica de la filosofia, entre vergonya i coratge. És a dir, dins de l'home sempre hi ha dues tendències, i llavors es posa la figura en el brau, dos braus que s'enfronten i un és vençut, etc. És tot una imatge sobre la lluita entre vergonya i coratge.
Sos para vos, sap propagat la pasta que Déu reté per fer singulars dones. Moltes n'ha fet, molt sàvies i bones, que res ha estat la que millor contrasta.
Que trobem a les poesies, un cant tan autèntic i tan sofrent enfront de la temor de Déu. és l'home que acusa Déu, l'acusa Déu d'haver-lo creat, pecador, l'acusa d'haver, creu en la predestinació i ell mateix es revolta contra la predestinació i es revolta contra ell mateix. I és un cas realment autèntic en el qual Déu és tu. Déu és tu i jo, ja sé que el Josep l'ha musicada, però sempre m'agrada llegir l'últim fragment d'aquest cant. L'últim, que és molt llarg, eh? L'últim fragment diu exactament, l'última estrofa, diu exactament: o quan seré, carregaré les galtes, o quan serà, carregaré les galtes d'aigua del plor amb les llàgrimes dolces. Contricció és la font d'on emanen aquesta esclau que el cel tancat ens obre. D'atricció flueixen les amargues perquè en temor més que en amor es funden. Més, tal com són, fes que aquestes abunden, potser un camí i via de les altres. Crec que és el clam d'un home que tem el Déu d'ira i demana creure amb el Crist amic. Doncs ara sentireu fragments del cant espiritual. Jo crec que ja no cal que torni, perquè després del cant espiritual ens acomiadarem. Però ens acomiadar, jo em vull acomiadar amb una cançó que és el llegat d'Ausias Marc que ha quedat amb nosaltres. És una obra conjunta entre la Núria i meva, que canta el Josep. No, canta la Núria, és veritat. És d'home, de dona a dona. És el T'estimo, que serà la cloenda després del cant espiritual, que a més un dia de Sant Jordi hi ha el llibre, la flor i el T'estimo, no? Llavors crec que és el que hem rebut d'Ausias Marc, l'afany d'estimar, d'estimar bé. I com deia Sant Agustí, estima i fes el que vulguis, però és que si estimes no pots fer mal a ningú. Aleshores el nostre cloenda serà el T'estimo. Doncs moltes gràcies i bon vespre a tothom.
L'Ausias Marc, 1397-1459. 87 anys més tard neix Martí Lutero, 1483-1546. Un segle XV, l'altre segle XVI. Hi ha un concepte que uneix aquests dos personatges. La impossibilitat d'arribar a Déu mitjançant l'esforç humà. Amb aquests cants que estem fent, i ara aquests dos cants del poema, del cant espiritual de l'Ausias, queda molt clar. I us recordarà a molts de vosaltres, potser a tots, us recordarà allò de la gratuïtat de la gràcia de Déu amb la que ell, mitjançant Jesús, ens regala, solament de regal, sense que tinguem de pagar res, la possibilitat d'esdevenir fills de Déu. Escolteu paraules d'aquest mal cristià com ell ara us farà sentir amb aquest cant, i penseu aquells que d'aquí sou molts els que coneixeu tota la realitat del Martí Luter. Bé, doncs som-hi, el cant espiritual. Un, dos, tres, cinc. Per obres ira no en tinc i de res no tinc culpa. Jo tinc ben cert que tu sempre ve obres i fas tan bé mort o la vida, i fas també tant la mort o la vida, tot és igual. davant l'omnipotència. D'on tinc per a foll qui contra tu seguirà? És la raó que els homes no et coneguin. Dones de grat els dons sense cap mèrit. Qui és tan just i menys jo que no temi?
Jo també, com la Maria Lluïsa, em despedeixo amb aquesta cançó perquè després podeu gaudir amb la darrera de la Núria. Gràcies per venir i ojalà hagueu descobert algunes coses importants del Lucías. Com vulguis.
Altra mesura i i no és prou bo. Qui a tu no vol semblar-se? Morin aquells que de tu m'apartaren. Puigman mig mort i em van privar de viure. Oh, Senyor Déu, fes-me llarga la vida. Si em sembla ja que cap a tu m'acosto.
Que és un poema meu, t'estimo, que realment no sé a qui anava dedicat. Jo crec que ho he descobert ara. La Núria el va trobar en un llibre que li vaig regalar i em diu, me'l deixes musicar? Jo crec que anava dedicat amb ells dos. I ara, en aquests moments, a tots vosaltres. És la predestinació.
T'estimo.
darrere de tot treball, darrere d'un concert com el que hem tingut avui, hi ha hores d'inspiració i hi ha moltes més hores de transpiració. Com deia Pablo Picasso, la inspiració existe, però tiene que encontrarte trabajando. Així que moltes gràcies per la vostra feina, moltes gràcies per aquest regal. Bueno, pràcticament hem acabat. M'han comentat que si voleu després us podeu fer uns selfies amb ells. No, ara de debò. Els que heu vingut, moltes gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres i fins la propera. Gràcies.